Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pau Duran.
Nou cas d'agressió denunciat contra la discoteca Waka de Sabadell. La víctima assegura que la matinada del diumenge van produir els fets. El jove denunciant, Pol Langa, assegura que el van agafar i ni tan sols va haver-hi cap conversa prèvia abans que comencessin els cops.
A mi em van agafar, jo l'única conversa que vaig tenir amb ells va ser dir-los, bueno, el que em va agafar va ser què ha fet, el vaig apartar, i després ja em van agafar per les espatlles, em van fer fora, vaig tenir el mòbil a la mà, se'm va caure, i els vaig cridar que se m'havia caigut el mòbil, que em deixés agafar-lo, ni cap resposta, evidentment, i després quan em van seguir donant els vaig dir que no els estava fent res, jo que m'estaven donant, o sigui, no els vaig dir així, els vaig dir no els estic fent res, com deixeu de donar-me ja cops, perquè jo estava literalment agafat entre dos i havent cops a tot arreu, no podia reaccionar de cap manera.
La responsabilitat de l'agressió recau un cop més en el personal de seguretat de la discoteca. Des de l'any 2017 s'han tramitat 9 denúncies contra aquest local, algunes d'elles per comportament racistes.
Titulars.
L'Ajuntament vol baixar l'espera per donar una llicència urbanística dels 4 mesos i mig actuals a només 2 mesos i mig. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, aquest és el repte que s'ha fixat la regidora de Desenvolupament Urbà i Llicències Urbanístiques, Mar Molina.
L'objectiu és reduir-lo més. O sigui, l'objectiu, després, potser d'aquí un any em diràs, Mar, em vas dir que no. L'objectiu, ojalà fos 2 mesos i mig, 3. I, bueno, tenim un equip molt, o sigui, molt competent, que està molt, els tècnics estan molt, molt motivats, i jo crec que arribarem a aquestes, bueno, a part del govern, però jo crec que amb els tècnics, si no anem de la mà, no podrem, crec que arribarem a aquest termini.
Ho ha dit el programa El Cafè de la Ràdio després que el col·lectiu d'arquitectes de Catalunya qualifiqués Sabadell com la ciutat catalana en què es triga més a obtenir un permís d'obres, situant-lo en més de 9 mesos.
La companyia teatral Si és Ocellman dona avui el tret de sortida a la temporada gener-juny 2020 de La Vela de l'Estruc.
Ho farà un espectacle de circ inspirat en El Petit Príncep, que explora la relació i el contacte entre les persones. L'Estruc ha programat un total de 6 espectacles. En total, fins a 16 companyies estan realitzant una residència a la fàbrica de creació de la Creu Alta.
I en esports, Antonio Hidalgo no es refia del mal moment del València Mestalla, el rival diumenge del Sabadell.
El tècnic arlequinat ha comparegut fa uns minuts en roda de premsa explicant, entre altres coses, que creu que no cal donar-li tantes voltes a la diferència de punts que tenen ara mateix respecte al segon, perquè encara queden massa jornades, diu. A partir de les 2, al programa Hotel Suís l'escoltarem.
Tot plegat us ho expliquem amb la companyia del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 13 graus ara mateix a Sabadell amb un cel assolellat. Volem conèixer què és el que ens espera per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem al Jordi Toda. Bon dia.
Una de les notícies des d'un punt de vista meteorològic d'aquest divendres és que avui no esperem precipitació. Durant aquesta tarda la nubositat anirà en augment, això sí, i al final de la jornada el cel es mantindrà ja força cobert. Tal com dèiem, però, no esperem a precipitació. També augmentaran els núvols baixos a punts del prelitoral i del litoral, sobretot del sector nord, i també apareixeran núvols baixos a punts de ponent. Avui la temperatura màxima quedarà un pèl més alta, es mourà entre els 7 i 12 graus al Pirineu i al Prepirineu, al voltant dels 9 i 14 a punts de la depressió central i a la resta del territori. Es mourà el termòmetre entre els 12 i els 17 graus. Durant el cap de setmana ens acabarà de creuar la pertorbació que ens ha afectat durant aquests dies i ens portarà un temps variable. Tot i això, no tindrà res a veure amb el temps que hem tingut durant les últimes jornades. Demà dissabte esperem un cel variable amb algunes precipitacions a la meitat oest durant les primeres hores del dia. Precipitacions que poden sovintejar altres punts del territori de cara a la tarda. Algunes d'elles podrien ser més importants al prelitoral, sobretot al sector de Tarragona. Diumenge tindríem més sol, tot i que no ens abandonarà del tot el risc de precipitació. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment ara de conèixer com s'està circulant en els transports públics. I al Transmet li demanem quina és la situació actual a la Cristina. Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs el temporal deixa afectacions a tres línies de Rodalies de Catalunya. A la R1 s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Massanet-Mansanàs. Entre Molins de Rei i l'Hospitalet Mataró, el servei resta restringit a 4 trens per hora i sentit i a 2 entre Mataró i Malgrat de Mar. A la R2 Nord es dona servei habitual entre Aeroport i Granollers i entre Granollers, Sant Celoni i Massanet-Mansanàs circula un tren per hora i sentit. A la R3, entre Balenyà i Vic, no circulen trens i es dona servei alternatiu per carretera. I a DIF manté suspesa la circulació ferroviària entre Vic i Puigcerdà. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat, circulen normalitat segons els diferents operadors. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Pel que fa a les carreteres del trànsit rodat particular, podem veure que de moment la situació és tranquil·la cap de les vies que accedeixen cap a la nostra ciutat. Presenta complicacions, llevat potser de manera més interna a la carretera que mena cap a Torre Romeu, aquesta BB-2432, que el que es dona pas alternatiu en dos sentits. I presenta una mica de circulació amb congestió. Si voleu anar cap a la Vital, també situació tranquil·la de moment a les rondes i els accessos i sortides de Barcelona.
La notícia del dia.
Denuncien un nou cas d'agressió per part del personal de seguretat de la discoteca Waka Sabadell. Segons ha explicat la víctima a aquesta emissora, els fets haurien tingut lloc la matinada de diumenge, quan el jove i la seva parella volien arribar al guardarroba del local. Aquest espai està separat per una doble porta de la pista de ball i en obrir un dels dos batents va començar l'agressió. Ho explica la víctima, Pol Langa.
I resulta que ens van trobar un membre de la seguretat de la discoteca a l'altra banda, que ja ens va agafar pel coll de mala manera, i la meva reacció va ser treure'm el de sobre com vaig poder, i d'acte seguit vaig rebre un cop de puny ja, que em va deixar mig grogui, i quan vaig voler reaccionar ja, doncs em vaig trobar que tenia ja 3 o 4 membres més de la seguretat a sobre, donant-me cops. I llavors, clar, no, pues no, només podia fer que protegir-me i intentar protegir el nas i les dents, bàsicament.
El jove va ser arrossegat fins a la terrassa del local on va continuar l'agressió i des d'allà el van empènyer al carrer.
Pol Langa explica que ja havia anat al local d'oci nocturn ubicat a Sant Quirze del Vallès en altres ocasions. Aquesta vegada, però, diu que va ser agredit pels agents de seguretat del local. Fins i tot assegura que el van arribar a aguantar entre dos mentre un tercer el colpejava. Per sort, totes les ferides rebudes són de caràcter lleu.
L'informe mèdic indica que tinc contusions al cap i a la cara i a l'esquena, a la zona lumbar i cervical, una mica de molèstia. Però que tot és superficial i que per sort no hi ha hagut res greu i en uns dies suposo que ja estaré un altre cop recuperat al 100%.
El jove ja ha denunciat el cas a la policia, una denúncia que se suma a una llarga llista que acumula la discoteca Waka Sabadell. Des del 2017 s'han tramitat fins a 9 denúncies per comportaments de caràcter racista per part del personal del local. A més, a l'agost de l'any passat es va publicar un vídeo on es veia com dos joves eren agredits pel personal de la discoteca a l'exterior de l'establiment.
Reduir fins als 2 mesos i mig el temps que l'Ajuntament triga a atorgar una llicència urbanística enfront la mitjana de 4 mesos i mig actuals. Aquest és el repte que s'ha fixat la regidora de Desenvolupament Urbà i Llicències Urbanístiques, Mar Molina. L'ha expressat al programa El Cafè de la Ràdio, després que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya qualifiqués Sabadell com la ciutat catalana en què es triga més a obtenir un permís d'obres.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, es triga més de 9 mesos a la ciutat a obtenir una llicència. Molina, però, desmenteix aquesta xifra i situa la mitjana en 4 mesos i mig. Tot i això, admet que en els casos que es necessiten informes externs a l'administració local, tot es complica.
És cert que dintre del mateix tràmit, pues un informe de bombers o un informe d'ESA pues triga molt més i llavors això fa endarrerir tot. Què passa? Que jo crec que el particular molts cops és el que pensa que és l'Ajuntament qui triga més a donar aquesta llicència i no. Ara mateix, no. Ara mateix tenim, bueno, pues, molts informes externs que nosaltres demanem per normativa que fa que cada llicència pues, es retardi. Però sí que és veritat, continuo dient, que s'està fent un gran esforç i que s'està informant en 4 mesos i mig.
La regidora apunta que reduir el temps depèn de dues qüestions. D'una banda, de l'esforç del personal de l'Ajuntament, que segons Molina s'ha reforçat en els últims mesos.
Una de les coses que es va fer des del principi, ara mateix, es va incorporar un tècnic mig, es va incorporar dos tècnics superiors amb arquitectura i també s'ha incorporat una auxiliar administrativa. Més la gent que ja estava en aquest departament, que continuo dient que fan un gran esforç. Jo a vegades això que diuen, no, és que potser, no, puc dir que estan hores i hores treballant per intentar que les llicències surtin cada cop més ràpid i això ha fet que, bueno, inclús tenim, hem tingut vacances de Nadal i continuem fent l'esforç de 4 mesos i mig.
D'altra banda, la regidora assenyala que moltes de les qüestions que es dilaten en el temps es podrien solucionar si els ciutadans demanessin assessorament previ a l'oficina del carrer del Sol.
I la Fundació per la Indústria i la Conselleria d'Empresa i Coneixement han signat un conveni per tal d'impulsar les noves tecnologies al sector industrial de la comarca. Sobretot s'encara a sensibilitzar les petites i mitjanes empreses sobre la importància de fer aquest pas cap a la digitalització. La signatura del conveni s'ha fet abans d'iniciar una jornada al Gremi de Fabricants sobre la indústria 4.0, amb ponències que s'allargaran fins a les 2 de la tarda. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. Només el 40% de les empreses han fet el pas cap a les noves tecnologies. Sobretot, són els grans grups que tenen més elements i recursos per tirar endavant aquest tipus de transformació. Perquè les petites i mitjanes empreses no es quedin enrere i siguin competitives, la Fundació per la Indústria i el Departament d'Empresa i Coneixement han impulsat una col·laboració en el marc del programa Proacció 4.0. La consellera Àngels Chacón ha explicat les dues parts que tindrà.
Aquesta primera fase de sensibilització, després doncs els acompanyem també doncs escollint quin és la, diguem-ho així, recepta per cada una d'elles, i aquest doncs el programa Proacció, que Proacció Indústria 4.0, que desenvolupem conjuntament. Per tant, si tenim empreses que encara no saben, doncs no són conscients del que de la necessitat que hi ha de transformació, aquí doncs crec que tenen l'eina adequadíssima per fer-ho.
Des de la Fundació per la Indústria, el seu president Josep Roca ha valorat molt positivament aquesta col·laboració público-privada.
És un programa molt ambiciós. Nosaltres des del primer moment vam creure que no el podíem fer sols, havíem de col·laborar el sector públic i el sector privat per posar-lo en marxa. Des del primer moment hem tingut per part de la consellera i tot el seu govern i tot el seu equip directiu una total implicació, perquè és un programa ambiciós de recorregut.
Sobre els terminis, calculen que el programa es podrà estendre 1 o 2 anys, tot i que posarà les bases per poder assessorar altres empreses en el futur. De moment es compta amb un pressupost que no serà inferior als 250.000 euros. La consellera també ha indicat que la digitalització és un dels elements claus per potenciar la reindustrialització de la comarca.
I la sabadellenca Laia Giró es considera imprescindible l'elaboració d'un nou pla nacional de joventut per incloure algunes de les necessitats del col·lectiu jove que no es contemplen en l'actual. Giró, directora general de joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat des del mes de novembre, assegura que cal acabar amb l'adultcentrisme present en les polítiques públiques.
En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, Girós ha assegurat que l'única manera d'empoderar els joves és fer polítiques i accions des del seu punt de vista i pensant en les seves necessitats. La problemàtica de l'habitatge, per exemple, s'ha d'abordar, malgrat que joventut no en té competències. Girós explica com ho faran.
Intentem, per exemple, assessorar els ens locals amb qui fem les polítiques de joventut, també amb la proximitat que tenen el territori amb els joves, amb els ens locals. Intentem assessorar-los amb, per exemple, doncs, fer models alternatius de tinença i accés a l'habitatge, no? Una mica trencant el binomi de compra i lloguer, intentem doncs, cercar iniciatives que permetin, per exemple, doncs, una sessió d'ús, que no se'n parla tant, de l'habitatge, perquè ens és molt difícil doncs, incidir en aquests lloguers a dia d'avui que són abusius pels joves.
De fet, per solucionar aquesta falta de competències, des de joventut volen un treball conjunt amb altres departaments de la Generalitat. La lluita contra les violències masclistes i la incorporació de mesures per integrar a la societat els menors no acompanyats, els anomenats menes, són algunes de les línies que es volen incorporar al nou Pla Nacional de Joventut.
Repassem altres qüestions d'àmbit local de manera més breu. La proposta d'unir Sabadell amb l'aeroport amb Rodalies arriba al Parlament de Catalunya.
El grup socialista ha presentat una resolució per instar a la Generalitat a connectar el Vallès amb l'aeroport a través de les línies R2 Nord i R4 de Rodalies, aprofitant d'aquesta manera la construcció del nou accés ferroviari a les terminals 1 i 2 de l'aeroport.
La Crida per Sabadell posa en dubte l'adjudicació de l'estudi del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona sobre els 170 pisos dels Marinals.
Els anticapitalistes afirmen que durant el mandat anterior, Glòria Rubio, l'aleshores regidora d'Habitatge, va posar en dubte la relació entre el Col·legi d'Arquitectes i l'Agència Catalana de l'Habitatge, afirmant que aquesta última es va negar a obrir un concurs per adjudicar aquest estudi. Des de la Crida també critiquen que el govern actual utilitzés la presentació d'aquest acord per fer, diuen, un acte de campanya.
I en cultura, Lluís Gavaldà, cantant dels Pets, actuarà a Sabadell el 29 de març.
Gavaldà cantarà al costat de Joan Pau Chávez, pianista, en un concert ben especial. En aquest show, els espectadors podran demanar les cançons que volen que Gavaldà i Chávez toquen. Tot plegat el 29 de març a l'Espai Cultura de la Fundació 1859.
I la Generalitat activa l'avís per contaminació per partícules a tot el país.
Sí, una alerta que també s'aplica a Sabadell. Des d'avui divendres hores i durant tot el cap de setmana el govern ha activat aquest avís per l'aparició de la pols africana. El govern municipal recomana no fer activitats a l'aire lliure, utilitzar el transport públic i també evitar fumar, entre d'altres mesures.
La Vela de l'Estruc ha programat un total de 6 espectacles per la temporada gener-juny del 2020. La companyia teatral Siès Ulselmang dona avui el tret de sortida amb un espectacle de circ inspirat en El petit príncep, que explora la relació i el contacte entre les persones. Ho explica Maria Reyes, una de les components de la companyia francesa.
Ponemos el énfasis en las personas porque somos un hombre y una mujer, pero realmente lo queremos ver como personas, ¿no? Uh-huh. Y que van a desarrollar un sentimiento de confianza y de acompañar al otro en momentos también de fragilidad, ¿no? El espectáculo es una invitación, se llama Ven, y es un deseo de contar sobre un sentimiento así de apertura al mundo y a los demás, de abandonarse al otro, de confiar plenamente, incluso en los momentos de más debilidad y de vulnerabilidad.
Dalt de l'escenari, doncs, es podrà veure un espectacle de recerca personal, però també de peça xinesa en comú, els malabars i les verticals, Helena.
Sí, aquesta és només una de les exhibicions de circ que s'han programat a la Vela de l'Estruc. En total, fins a 16 companyies estan realitzant una residència a la fàbrica de creació de la Creu Alta. D'aquestes, 6 portaran els seus espectacles a escena. Jordi Gaspar, responsable de circ de l'Estruc, explica quina és la temàtica més tractada en les mostres d'enguany.
Hi ha diverses companyies que es pregunten sobre el gènere, no només des del cantó femení, sinó des del cantó masculí, ja en parlarem. Uh-huh. I una miqueta és la temàtica més present en la majoria d'espectacles d'aquesta temporada, que ho trobo força actual i que està molt bé.
Avui, doncs, estrena de la temporada de la Vela amb l'espectacle Vent, que comença a les 9 del vespre i s'hi pot assistir per un preu de 10 euros.
S'acaben les malvestats meteorològiques i al cap de setmana ens dona oportunitats per gaudir de la cultura que es fa i es viu a la nostra ciutat. Si voleu estar al corrent i escollir amb coneixement, no us perdeu cap de les propostes culturals que us hem preparat i ens podreu dir allò de a bodes amb convides. Aquest cap de setmana i durant els pròxims 3 mesos esteu convidats a anar de boda. Arriba el casament dels petits burgesos. Es tracta d'un text de Bertolt Brecht que es podrà veure a la sala petita del Teatre del Sol. I trobareu un grup d'actors que han aconseguit connectar entre ells i que li afegeixen aquest plus al muntatge. Ariadna Clapés fa el paper de núvia i explica de què va.
Parla bàsicament critica una mica la part social de la burgesia, que era l'antiga burgesia, i del mantenir l'aparença, intentar aparentar, però que al final, no, també la realitat i el que és el que hi ha segur acaba sorgint, vulguis o no, no?
El text té algunes frases i contextos, per exemple, en la perspectiva de gènere, que direu, ostres, ja, és que té 7 anys. Però, en canvi, la crítica de les convencions socials es manté intacta. El casament dels petits burgesos es pot veure els dissabtes a 9:45 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. Ah, el vestit de núvia ja ha hagut de passar diverses vegades per les mans de les modistes. Ja ens direu per què. La Coral de Belles Arts de Sabadell commemora el centenari del naixement de l'artista Joan Brossa amb un concert avui a les 9 de la nit al Teatre Principal. A través de les versions musicades de poemes de Pere Quaro Rilke, la Coral repassarà totes les facetes del poeta visual Brossa. Ho explica el director Jordi Lluc.
En l'espectacle utilitzarem un mag perquè Brossa era un enamorat de la màgia i volia, diríem, dignificar aquest art, però també altres, com per exemple fins i tot fem una picada d'ullet a altres elements d'ell, com pot ser un estriptis, o fins i tot un estriptis, ja veureu, és una sorpresa això en tot cas, però també, per exemple, una relació amb la poesia més formal que ell va utilitzar, perquè Brossa va voler també treballar en formes poètiques com el sonet o com la sextina, i en el concert apareix precisament la primera sextina que es va compondre.
Màgia, poesia... Ets un estriptis, oi? La posada en escena anirà acompanyada per una espectacular escenografia dirigida per Joan Roura. Si avui voleu ajudar els menors desnodrits de Guatemala, heu d'anar a veure el concert de Paquito Groove Band. Serà a la Faràndula a partir de 9:45 de la nit. La banda sabadellenca protagonitza el 13è concert solidari d'Oxfam Intermón. El coordinador del comitè de l'entitat a Sabadell, Francesc Vives, diu que la mala gestió i el canvi climàtic deixen en desnutrició crònica la meitat dels nens de la zona de Corredor Seco.
Bàsicament, per dos factors. Un és el canvi climàtic, malauradament, i l'altre és la mala gestió en aquella zona, que fa que la situació sigui, en aquest cas, desesperada, fins al punt de que un de cada dos nens guatemaltecs d'aquesta zona pateix una desnutrició important que dificulta els seus aprenentatges i la seva vida diària. La nostra feina, bàsicament, és primer que tot ajudar que aquests, contra aquesta malnutrició.
Sonarà funk, rock, rhythm and blues, música negra, versions i temes propis, cançons en anglès, castellà i català, especialment les del quart disc de la banda, acabat de gravar íntegrament en català i que el mateix divendres ja el tindran a les mans, de manera que el concert es pot considerar una preestrena. S'anomena Ara és el temps, i posats a fer-ho català del tot, jugant amb l'origen del nom del grup que ve de Paco Cruz, s'han rebatejat com a Sisquet Creus. Perdre el vermut de Cluenda de l'any Colla de Sabadell. Sí, sí, que s'acaba. Serà aquest diumenge 26 de gener a les 12 del migdia a la plaça de les Marquilles i també al carrer d'en Font. Hi haurà música, actuacions, vermut, si no, i alguna sorpresa. Passades les festes nadalenques, podríeu suposar que no toca parlar del Teatre Sant Vicenç durant una temporada. Error! El centre torna brillant al seu màxim esplendor en la celebració de la seva setmana, la Setmana de Sant Vicenç. Aquesta tarda comença el quart torneig de futbolí. A partir de 9:45 del vespre teniu la Nit Acústica, una ruta guiada pels diferents espais del teatre per escoltar música en format íntim. El dissabte hi ha missa, sopar, show dels alumnes del taller de teatre i a les 11 de la nit, discoteca. El diumenge al migdia trobareu el Sambi, un vermut popular allà al vestíbul. Vermut de Reus, eh? I a les 6 de la tarda, segona gala Valors Vincentins. Apa, que aquest cap de setmana no us avorrireu!
Connectar? Sant Cugat?
Connectats.
Badalona?
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després ja veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Éramos pinchos rarísimos.
Moe, moe, kiu.
¿Pero por qué hablas de esta mierda? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Poc més de 5 minuts per plantar-nos al punt de les 2 del migdia. Repassem informacions en format breu de caire més general. La borrasca Glòria ha deixat 4 morts a Catalunya i 13 a tota Espanya. L'última víctima és un home de 52 anys a l'Ametlla de Mar, on pescava en unes roques i el cop d'una onada l'ha fet caure al mar.
També continua desaparegut el mariner, que dimarts va caure al mar a tocar del port de Palamós. El temporal ha deixat més de 40 vies tallades a tot el territori, carreteres, pobles i camps inundats. El govern ha detallat que les tasques de coordinació dels cossos s'han mobilitzat un total de 138 efectius. Protecció Civil ha aixecat ja les restriccions que encara afectaven 9 poblacions del Baix Ter amenaçades pel desbordament del riu, però demana màxima precaució.
Interior rebaixa l'Inuncat a alerta pel temporal Glòria després de més de 9.400 actuacions de Mossos i Bombers.
El president de la Generalitat, Quim Torra, decreta dol oficial avui i demà a tot Catalunya per les víctimes del temporal Glòria. El govern suspèn així les celebracions oficials i les banderes onejaran a mig pal als edificis públics.
I hores després que el Suprem hagi avalat que el president de la Generalitat perdi l'escó, ara la Junta Electoral Central ha escrit al secretari general del Parlament i li ha donat un termini de 2 dies perquè aclareixi qui ocuparà aquest escó.
També l'adverteix que si no li comunica, actuarà d'ofici i nomenarà la primera persona de la llista de Junts per Catalunya a les passades eleccions. Malgrat que el Suprem ha avalat la GEC i ha donat per bona la inhabilitació, la consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha negat avui que el president de la Generalitat estigui desacatant el Tribunal Suprem.
I els eurodiputats Puigdemont, Comín i Ponsatí convoquen un acte a Perpinyà el 29 de febrer on esperen aplegar unes 100.000 persones.
Serà al Parc de les Exposicions de Perpinyà. Des del Consell per la República veuen l'acte com la primera passa per tornar a Catalunya, ja que serà el primer cop d'ençà que van marxar a Bèlgica que Puigdemont, Comín i Ponsatí trepitgen terres catalanes. Tot i això, asseguren que no és cap manifestació ni concentració, sinó un acte polític amb discursos.
Anticorrupció acusa de suborn al síndic de Greuges, Rafael Ribó.
La Fiscalia considera que Rafael Ribó, el síndic de Catalunya, va poder cometre un delicte de suborn impropi al acceptar la invitació d'un empresari per acudir a veure la final de la Champions League entre el Barcelona i la Juventus de Turí, que va tenir lloc el 6 de juny del 2015 a Berlín. Aquell viatge amb avió privat va costar 39.900 euros, segons les factures descobertes per la Guàrdia Civil, i va ser pagat íntegrament per 3 empreses de Jordi Soler, un empresari català investigat a la trama del 3%.
El Servei de Sanitat Exterior ha descartat un possible cas de coronavirus a Barcelona.
L'ens depenent del Ministeri de Sanitat va ser informat dijous de la sospita que una passatgera que va arribar a l'aeroport de Barcelona procedent de Xina podia estar infectada. Segons Sanitat, la passatgera va fer escala a Amsterdam, on se li va fer un reconeixement i, com que no presentava símptomes, va continuar el vol. Quan va arribar a Barcelona i seguint els protocols de prevenció i control, se li va fer una nova avaluació amb la qual van descartar l'alerta sanitària perquè la dona no complia els criteris clínics ni epidemiològics.
I acabem amb una notícia de cultura que acabem de conèixer. L'escriptora Núria Prades ha guanyat el 40è Premi Ramon Llull amb la novel·la Tota una vida per recordar, una història sobre una jove de 16 anys, Sophie Simons, que l'any 1932 se'n va a Nova York, a Los Angeles, per treballar com a animadora de dibuixos als estudis cinematogràfics de Disney. Simons buscarà complir el seu somni i obrir-se camí en un món d'homes. El Premi Ramon Llull té una dotació econòmica de 60.000 euros. Il·lusió, ganes i nervis. Així arrenca la gira 30 i tanto de Sergio Dalma en aquest 2020.
La contraportada.
Ho fa avui a l'Auditorio Víctor Villegas de Múrcia i demà al Palau de les Arts Reina Sofia de València, tots dos amb les entrades ja exaurides. Al febrer la gira continua per Donòstia, Albacete, Palma de Mallorca, Granada i Bilbao, amb la intenció de celebrar amb els seus seguidors l'aniversari de 3 dècades als escenaris d'Alma, última detalls de posada en escena, d'il·luminació i d'encaix del repertori. Encara es van afegint poblacions on actuarà el cantant sabadellenc, com és el cas d'Olesa i Peralada, incorporades ahir mateix a la gira.
Disimula y hace como que no ve cuando le digo a dónde vas tan sola.
I amb tot aquest goig, marxem. Fins aquí a Notícies de Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Tot seguit, l'Hotel Suís amb Adriana Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.